Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Més, aquest Sabadell, quan té l'aigua al coll, torna a respondre. Aquest cop, afortunadament, no era lluitant a la part baixa, no era com el dia de l'Espanyol B, per exemple, començant el partit al fanalet vermell, o com a Formentera l'any passat, però sí que hi havia la necessitat de sumar de 3 en 3 ahir contra l'Hèrcules, i no només ho va fer l'equip, sinó que a sobre de forma convincent. Entre dissabte i diumenge al matí, els tres equips de la zona playoff ja havien jugat i guanyat els seus compromisos. Una derrota contra el colíder, per tant, deixava el Sabadell per fer-nos una idea de com podria ser l'inici d'aquest Hotel Suís a 8 punts de la promoció i a 11 del lideratge. No hi havia, per tant, massa marge d'error per seguir enganxat a la zona mitja alta a tocar de la promoció, i la veritat és que, una vegada més, sota pressió, el centre d'esports va funcionar a les mil meravelles, ofegant l'Hèrcules, minimitzant les moltes virtuts dels alacantins i amb un joc, especialment el de la segona part, vistós i que va generar ocasions que fins ara no n'havia rebut l'equip de Lluís Planagumà en el que portàvem de Lliga. El 2-1 final fins i tot va quedar curt per moments, veient el rendiment i tot el que va oferir el Sabadell, i el cert és que Toni Saligrata resisteix a dir que sota pressió rendeixen bé. Assegura, per exemple, el tècnic del Sabadell que a Lleida també van estar bé, tot i perdre, i no li falta raó. El partit va ser gairebé tan bo com el d'ahir, però amb un gran matís, una derrota, amb la qual cosa, si parlem de rendiment, ahir l'equip va sumar els 3 punts i va tornar a respondre quan més ho necessitava. Una garantia, pensant en el que queda de Lliga, i també un fet a tenir en compte: l'equip sabadellenc ja ha jugat contra els 4 primers classificats i el balanç és de 2 victòries i de 2 derrotes. Les desfetes contra el Villarreal B i el Lleida, les victòries al camp del Balears i ahir davant l'Hèrcules. Si hem d'aspirar a la zona alta, un detall a tenir en compte per possibles gols a baraix, i més tenint en compte que el general no és massa positiu pel centre d'esports.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui al control de sol, Rocío García. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Analitzarem el 2-1 contra l'Hèrcules amb el Sergi Garcés, Toni Saligrat, el balanç de Pol Moreno, l'ABC del Marc Pijuan, i amb alguns dels integrants del centre d'esports, com ara Òscar Rubió o Àngel Martínez. També us explicarem un nou triomf del Sabadell Nord a Primera Catalana, el derbi de Waterpolo saldat amb derrota sobre la Botzina, el final del Campionat de Catalunya de tennis o una nova victòria de prestigi de l'Oar Gràcia.
I fora de l'hotel?
El Barça recupera el lideratge gràcies al seu triomf per 2-0 contra el Villarreal amb gols de Piqué i Alanyà. Els de Valverde sumen ara un punt més que el Sevilla, que va empatar al camp de l'Arabés, i 3 de marge sobre l'Atlético, que també va empatar en el seu cas a Montilivi contra el Girona. Avui a les 9 tanca la jornada el Levante Athletic Club al Ciutat de València. I la UEFA ha anunciat la creació d'una tercera competició europea a partir del 2021. Sense nom encara definitiu, el màxim organisme del futbol europeu l'ha batejat de moment com Europa League 2. Aquest nou torneig tindrà una fase inicial formada per 32 equips i el guanyador tindrà dret a participar a l'Europa League de la següent temporada. Per cert, ara que parlem de la UEFA, també ha aprovat la implementació del VAR a la Champions a partir dels vuitens de final d'aquesta mateixa temporada, d'aquesta edició que és en marxa. Suècia, Noruega, Romania, les Illes Feroe i Malta seran els rivals de la selecció espanyola al classificatori per l'Europeu del 2020, que es disputarà en 12 ciutats diferents. Dublín va acollir ahir el sorteig d'aquesta fase de classificació. I esgotades les entrades pel River Boca de diumenge al Santiago Bernabéu, és la tornada de la final de la Copa Libertadores, i es va suspendre en el seu dia pels incidents que van haver als voltants del Monumental de Buenos Aires.
I a les xarxes socials.
Dues curiositats al món del tenis taula. D'una banda, la família Barberà Petit, en un dia especial pel company de la xarxa i palista del Natació Sabadell, el Joan, avui recordem una fita curiosa: al partit que va disputar aquest cap de setmana contra el Lluïsos de Gràcia, amb una tripleta formada pel Joan Barberà i els seus dos fills. Un també es diu Joan, l'altre Quim. Per cert, amb victòria sobre 4-2 pels nedadors. Un dia màgic, deia Joan Barberà, pare, a Twitter. L'altra piulada que destaquem, la del campió del món paralímpic, també del Natació Sabadell, Jordi Morales, que diu: quan vaig arribar al Natació Sabadell, volia que arribés aquest moment, compartir un partit d'equips amb Pere Veis, algú a qui de petit anava a veure jugar. Avui s'ha complert el desig i amb victòria. Per tant, enhorabona a tota la família nadadora.
Avui celebra el seu aniversari.
Molt de ciclisme avui a l'hora de bufar espelmes. Manel Esparza, per exemple, va néixer tal dia com avui de fa 67 anys. Miquel Borràs, de la Unió Ciclista Sabadell, també celebra l'aniversari. I un tros de davanter de la història recent del Sabadell, com és Aníbal Zurdo.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos, com és habitual, fins les 3, com cada setmana, pel vostre jugador favorit del partit d'ahir contra l'Hèrcules. La forma de fer-ho, un tuit amb l'etiqueta MVP946 i el nom del que per vosaltres va ser ahir el millor jugador arlequinat del partit.
Crec que és difícil veure un partit a segona B de més nivell del que hem vist avui. No és que el Sabadell ha estat molt bé, és que estar molt bé amb el rival que tenies al davant no era gens fàcil. És que li s'han generat 10 ocasions de gol. Crec que li s'han generat més ocasions de gol a l'Hèrcules, potser que amb tots els partits que han jugat com a visitants. Si hem de posar un però, és que a mi em fot molt per els jugadors, veure el nivell defensiu que tenim. Tot un Hèrcules apenas ha generat ocasions de perill i hem tornat a encaixar un gol, no? Jo crec que això és un tema de tots i tothom hem d'aportar i l'equip està aportant tothom. La gent que no surt també està animant contínuament els que surten. Sempre tenim moltes ganes de brindar victòries a la nostra parròquia, no? A la nostra afició, perquè veiem que també estan amb l'equip i estan il·lusionats i creuen molt amb el nostre equip. Però avui era un dia que ens teníem que demostrar a nosaltres mateixos que tenim que guanyar. És a dir, que no ens basta amb jugar bé, jugar mal, mereixer més que el rival. Necessitàvem fer això i guanyar.
Set minuts, 21 segons per sobre de les dues del rellotge de l'estudi 1 de Ràdio Sabadell. Al meu costat, Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Quin dia, avui, després de tres puntets com els d'ahir contra l'Hèrcules, sobretot per com va anar el partit i pel que suposa la classificació, dia gairebé rodó en el futbolístic.
Sí, va ser, ho dèiem al final del partit, o com a mínim és la meva impressió, el millor partit que ha fet el Sabadell aquesta temporada al complet, allò fent tota la valoració de 90 minuts, hem tingut fases bones, hem tingut dies de moments puntuals molt bons, partits fins i tot més còmodes, podríem dir-ho així, que el d'ahir mateix, però en lo futbolístic crec que ahir va ser un partit prou rodonet, amb algun però que sempre ha d'haver-hi, perquè si no seria l'excel·lència, però el partit més rodó que fins ara l'hem vist al Sabadell aquesta temporada.
Deia Toni Seligrat, i hem obert per aquí, que això de rendir, home, que Lleida també ho havia fet l'equip, clar, amb un matís, no havia guanyat, és cert que la línia de l'equip amb algun que altre parèntesi, per exemple el dia del Badalona, poques conclusions i ja ho vam dir en el seu moment, es podien extreure aquell partit marcat tant per la tempesta que va caure. A Lleida es va jugar bé, és cert, han mantingut la línia els arrequinats, però ara amb aquest premi dels 3 punts i el que dèiem, que sembla que aquest equip quan sap que no pot fallar és quan dona la cara, és quan més suc li treu, més rendiment, més resultats positius acaba sumant.
Sí, podem estar d'acord que a la dinàmica de les 7 jornades sense perdre, on va haver-hi de tot, insistim, va haver-hi partits bons o moments bons de partit, amb partits potser no tan bons, on fins i tot es va guanyar o es van sumar punts, va venir l'accident de Lleida en un bon partit del Sabadell, sobretot en una primera meitat bona, després la segona va ser potser un pèl més igualada i ja allò que es diu anada en contracorrent, amb la qual cosa tampoc vam veure la versió del Sabadell, i en canvi ahir va ser el partit, com dèiem, complet en el sentit de controlar-lo, dominar-lo, portar-lo fins i tot al teu terreny i, entre cometes, avortar qualsevol reacció que podria haver tingut l'Hèrcules en una situació normal quan va encaixar el 2-1. Vam viure un partit que, si no fos perquè el marcador estava obert amb el 2-1, va ser prou còmode. No va haver-hi ocasions clares de l'Hèrcules per ser el co-líder, com a mínim ahir aterrava a l'estadi com a tal, i per ser un dels equips, com hem anat dient, que està cridat, si no ser el gran favorit, un dels grans favorits aquest any, com a mínim a lluitar pel títol. Després ho haurà de fer.
Això li dona més mèrit, no? També, deia Lluís Planagumà a la prèvia que el Sabadell era tan o més favorit que l'Hèrcules no al play-off, sinó a lluitar directament pel títol, i que l'únic que condicionava una mica això era l'arrencada dubitativa que havia tingut el conjunt arlequinat. Però més enllà d'això, home, s'ha de dir, ja ho vam dir ahir al Sabadell en joc, que Fran Miranda no era l'únic jugador que interessava al Sabadell en el seu dia i que va acabar signant per l'Hèrcules per una qüestió de calés, de tenir molt potencial econòmic al conjunt alacantí, i que al final, clar, com dius, un equip que ho té tot per estar entre els quatre primers, té més mèrit encara fer un partit tan complet com el que comentes davant d'aquest rival.
Sí, el que dèiem la setmana passada de la primera meitat de Lleida, no? Té valor per com jugues tu, tenint en compte el rival. Jo crec que aquí és on s'ha de fer el matís important, insisteixo. Tu li pots donar molts mèrits al partit que va fer el Sabadell en quant a seriositat, en quant a plantejar-lo el dia de l'Ebro, però al final estàs davant de l'Ebro en un camp de les característiques de l'Ebro que s'ha de saber jugar i ho vas saber fer, però no té el potencial ni la plantilla que té. Ja la setmana passada al Lleida, que jo crec que va ser un aviso per a navegantes, allò que es diu de carta de presentació, malgrat la derrota, i ahir, evidentment, no et diré que allò de tan manit també de que es va doctorar l'equip, però sí que davant un rival exigent del potencial que té la plantilla de l'Hèrcules, home per home, i com venia aquest Hèrcules, perquè altres anys hem vist Hèrcules de tant o més potencial que aquest, però molt tocat, canvi d'entrenadors, mala maró, Alacant, no és el cas, de moment, i que duri pel bo de Lluís Planagumà com a mínim aquest control. Però ahir el Sabadell va sobreposar-se i va fer aquesta carta de presentació de dir, de moment no m'ha entrat, no estem entre els quatre primers, de fet encara tenim més d'un partit de distància respecte al quart classificat, però al tanto que estem en aquesta guerra i no volem marxar d'aquesta lluita.
I també per proposta, perquè si analitzes els partits, a Lleida vam tornar del camp d'esports amb la sensació que en molt poc va demostrar tenir molta pólvora al Lleida esportiu fent tres gols i guanyant aquell partit, i l'Hèrcules ahir tampoc demostra ser superior ni molt menys al Sabadell. Algú dirà ja, però això és qüestió després de tenir pólvora al davant, de tenir encert a una àrea i a l'altra. I és cert que ahir hi ha una gran taca, que és l'acció del gol de Samuel Llorca, pilota aturada, entre la indecisió de la defensa de qui tira el fora de joc i qui no, i la mala sortida de Roberto. Però més enllà d'això, en quant a proposta de joc, el Sabadell, no sé si tens la sensació que cada vegada proposa més joc, no tant de toc, però sí de controlar més la possessió, de jugar més en camp rival. Fins i tot el dia del Badalona vam comentar que, malgrat tot, estava molt més trepitjada una zona del camp que no pas l'altra. Cada cop veig el Sabadell, com a mínim jo, un pèl més atrevit, més ofensiu.
Sí, i amb aquest punt d'intensitat, perquè al final s'ha de saber combinar les dues armes, no? I ahir el Sabadell va fer les dues coses, viure bona part del partit, tant a la primera com a la segona part, sobretot els primers 15-20 minuts de la segona, va ser un espectacle veure l'equip
com
tancava l'Hèrcules, fins i tot després del 2-1, perquè algú
va reconèixer Lluís Planagumà,
es va marcar el 2-1 i mira, i van recular. No, al revés. Ahir, si alguna cosa va fer l'equip, és precisament no recular, anar, i els canvis també van anar en aquesta mateixa línia, però també en quant a intensitat. És a dir, el Sabadell va sortir a mossegar i va estar mossegant pràcticament els 95 minuts que va durar el partit d'ahir. I això sí que és un mèrit a tenir en compte, perquè és el que exigeix al final la categoria. Insistim, tu pots tenir molta qualitat, pots tenir molt gol, això et salva partits, et tira endavant, però si a més no ho combines amb no baixar els braços o amb no desconnectar-te, com hem vist el Sabadell desconnectar-se, sobretot ara recordo més la temporada passada que no pas aquesta, no? Aquells moments d'anar-se'n del partit, que quan vols reaccionar ja se t'ha escapat i després ja sempre vas a contracorrent. I aquest any, o com a mínim en aquesta última fase, si traiem els primers partits, estem veient aquesta versió. Ahir la intensitat va ser clau a l'hora d'entendre perquè l'Hèrcules va donar la impressió, com a mínim, de jugar ofegat al llarg de tots els minuts, més enllà de l'encert que van tenir, de saber aprofitar la que van tenir i transformar-la en el gol de l'empat momentani, gol de l'empat de Samuel Llorca.
Hem de parlar i hem d'escoltar Òscar Rubio, Àngel Martínez, t'he de preguntar també per l'11, però abans, com és habitual els dilluns, un minut i un quart de 3 de la tarda, anem a repassar l'abecedari del Marc Pijuan a veure quins noms ens destaca avui.
L'abecedari arlequinat.
D'Antonio Domínguez, el jugador andalús està demostrant que ha vingut a Sabadell a fer coses grans. Toni Saligrat ja va avisar que Domínguez seria un jugador important aquesta temporada. Tot i no entrar en els primers partits, el cert és que el futbolista cedit pel Valladolid a poc es va fent un lloc a l'equip titular. Ja ha notat 3 gols i tots 3 de moltíssima qualitat. gols, a més, que han donat punts i que permeten a l'equip seguir entre els millors.
Jota.
De Josu Ozcoidi, l'ahir lateral esquerre Arlequinat va tornar a ser un dels millors de l'equip, complint en tasques defensives i incorporant-se en atac en perill, el de la Sarte s'ha guanyat ser un fixe dels 11 de Toni Saligrat.
N.
De Nico Del Monte, l'argentí va jugar ahir en el doble pivot, sent així la tercera posició en la que juga aquesta temporada. Després de passar per l'eix de la defensa i el lateral esquerre, Del Monte es va estrenar al mig del camp, acompanyant Àngel Martínez. És evident que, tot i la tornada de Miguel González, Saligrat segueix confiant al 100% amb l'argentí.
P.
De play-off. Després del triomf contra l'Hércules, els arlequinats es mantenen a 5 punts de les places de privilegi. La victòria de l'Atlético Baleares allunyava fins a 8 punts la quarta posició, una distància considerable, tot i encara no ser a l'equador del campionat. Per tant, el triomf i els 3 punts contra els alacantins permeten seguir creient en fer coses grans aquesta temporada.
Antonio Domínguez i d'altres lletres que han anat destacant avui al Marc Pijuan. Volia preguntar-te, Sergi, avui per l'11, perquè no faré la broma fàcil de la revolució després de lo de la setmana passada a Lleida. No hi va haver, tampoc, no ens enganyem, però va insistir una setmana més, la segona consecutiva, amb Edgar al davant. Arturo va sortir des de la banqueta, aquest cop sí, jugant algun minut i no pas com al camp d'esports, on no va tenir protagonisme. Però Edgar, una de les notícies, l'altre Nico Del Monte jugant a la seva posició habitual. Per cert, que el que dèiem ahir, sancionat, Nico Del Monte no jugarà aquesta setmana per acumulació de targetes. Nico li va treure el lloc a Pedro Capó, que segurament és el gran damnificat del plantejament d'ahir.
Sí, era potser veient l'aposta ofensiva que va fer en quant a homes Toni Saligrat, és a dir, el fet de fer jugar junts Antonio Domínguez, Felipe, més enllà de qui sigui el nou, en aquest cas, com diu, repetint Edgar, i el retorn de Néstor Querol, que va ser un dels sacrificats al camp d'esports de
Lleida. I que va estar molt bé.
Sí, va estar molt bé ahir un altre cop al de la Plana. Potser només generava un dubte. Saber si Nico Del Monte li treia al lateral esquerre a Josu Ozcoidi, cosa que ara a mi se'm presumeix més que impossible, perquè Josu Ozcoidi està complint amb escreix, però clar, és que Nico Del Monte també t'està complint amb molt escreix, per tant, hi cabia un, o Pedro Capó. No seré sospitós de dir que a mi jugaria sempre Pedro Capó, però és evident que ahir l'aposta, també és cert, no em vull penjar medalles, ho vam dir a la prèvia, que ens agradava l'11, més enllà que el personal, molt personal, potser haguéssim fet una altra cosa, però l'11 estava molt compensat i li va sortir molt bé ahir l'aposta de tenir doncs, aquest mig centre més mossegador, per dir-ho així, amb un home com Nico Del Monte, que t'escombra tot el que passa a 50 metres a la rodona, i amb Àngel Martínez, que va estar molt més alliberat, sense ser aquella connexió exacta, però és que l'equip ahir, de fet, no la va acabar de necessitar. És a dir, la connexió anava molt ràpida amb els homes de dalt i es va generar moltes ocasions de gol, fins i tot aprofitant que l'Hércules va haver un moment on va avançar molt la línia defensiva i aquí el Sabell va trobar-se molt còmode a l'hora de jugar amb els espais. I els canvis, a més, van sortir a sumar, que és del que es tracta, no?
Confessava una anècdota en aquest sentit, Toni Saligrat, que deia, clar, és que nosaltres a l'hora de preparar el partit amb l'scouting, el que fem és per carpetes anar seleccionant els tipus de jugada dels rivals. I a la de contra ràpida, en pèrdua de l'Hércules i agafant-los per sorpresa a l'espai, no hi havia gairebé jugades de tot el que havíem vist fins ara de l'Hércules en el que portem de temporada, i ahir la veritat és que el Sabadell va fer molt de mal en aquest sentit. Bé, bàsicament el que comentàvem al voltant de Nico Del Monte, un jugador que et pot jugar o de pivot, que és el seu lloc natural, tot i que no l'havíem vist fins ahir en aquesta posició aquí a Sabadell, o de lateral o de central, que és on més ha jugat. Per tant, gairebé has de triar a qui vols, parlant en bargot futbolístic, aquí t'has de fumar, no?, de l'equip. Si Aleix Coc o Migue, Aleix Coc intocable, seria en tot cas Migue, però té la confiança al 100% de Toni Saligrat i li dona una serenor i un saber estar a l'equip. Josu, com comentaves, al mig del camp, vaja, aquesta setmana no tindrem aquest dubte, això
no,
sí, bé, perquè amb l'absència...
O igual sí, vés a saber.
Amb Nico no.
Amb Nico Del Monte segur que no. Amb Nico Del Monte no, però cal veure, perquè ara la lògica que ens faria pensar no tocar gaire cosa, perquè el camp del Castellón, en quant a superfície, en quant a dimensions, seria molt semblant al de l'estadi, per tant, no és un camp d'aquells on t'obliga a haver-hi moltes modificacions, però, clar, això amb Toni Saligrat mai no se sap, que el camp d'esports de Lleida també és molt semblant al de la nova Creu Alta, i com dèiem abans, Néstor va caure de l'11, bé, encara podem veure canvis, el que sí que estic d'acord, l'únic dubte que segur que no tindrà és que a Nico no li cap aquesta setmana a l'11, ni a la convocatòria, de fet.
Per cert, no té res a veure amb el Sabadell, però una última hora que ens apunten des de la redacció, ha mort l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez, als 87 anys d'edat. Dèiem, Nico Del Monte
Monte, central, que va jugar de pivot defensiu, i més d'un diu, és el Pol Moreno de la temporada passada. Ahir vam tenir l'ara jugador del GIF Sundsvall a la Nova Creu Alta, el Sabadell en joc com a analista, com a comentarista, i al final del partit ens deixava el jugador de la Verneda, no de Badalona com vam dir durant una bona temporada, sinó que resident en el seu dia a Badalona, però ell és de la Verneda. Aquesta era la lectura que ens deixava l'exarlequinat Pol Moreno, ahir comentarista d'aquest Sabadell 2 Hèrcules 1.
L'anàlisi del partit.
La valoración del partido, yo creo que el Sabadell ha hecho un partido muy completo. Ha empezado muy bien, luego lástima del error defensivo que ha costado el 1-1, pero luego la segunda parte ha sabido redimirse súper bien, ha creado tres ocasiones de gol, una de ellas gol, clarísimas, y luego ha sabido muy bien rentabilizar el gol de ventaja y ha conseguido sacar tres puntos importantísimos contra un equipo que está llamado a ser de los importantes de la Liga.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Swiss.
Un dels equips importants de la categoria, l'Hèrcules, que ahir va claudicar la Nova Creu Alta, com deia ara el Pol Moreno, en un partit molt, molt, molt complet del Centre d'Esports Sabadell. I a tot això, avui escoltarem a dos d'aquells jugadors que són garantia per motius diferents. Òscar Rubio se'l troba a faltar quan no hi és per la profunditat, pels quilòmetres que arriba a fer per la banda dreta, sorprenent des del lateral, i Àngel Martínez, que ahir amb un rol diferent, més alliberat, doncs també deia que ja li va bé ser una mica més arribador, tenir les esquenes ben cobertes per un perfil com Nico del Monte, que se sent còmode també amb aquesta faceta del partit. Comencem per Òscar Rubio i pel lleidatà.
Sí, i en la línia del que comentava Pol Moreno, ara amb el seu balanç, amb la seva anàlisi al final del partit, la potència que se li suposa i que té aquest Hèrcules i que dona encara més valor, si ho volem dir així, a la victòria aconseguida ahir pel Sabadell, sobretot, més enllà del resultat, que també a la superioritat que va demostrar l'equip de Toni Saligrat al llarg dels 90 minuts.
És un dels equips més potents de la categoria, no? I ser superior amb ells pues té molt de mèrit, no? I a més amb la dinàmica que porten ells, no? I bueno, jo al final sempre penso que tots els partits són iguals d'important, no? Perquè són tres punts, no? Però és veritat que després d'haver perdut a Lleida, si es volien pues estar mantenir la distància i havien guanyat tots els de dalt, pues seria molt, molt, molt important pues aconseguir els tres punts avui, no? I sabien que era molt difícil, però l'equip ha estat molt de deu i se'ls han portat.
I per al lateral lleidatà, en aquest cas, un record, encara que en això del futbol mirar enrere serveix moltes vegades de poc, perquè la memòria és molt, molt, molt curta, però sí que volia recordar, Òscar Rubio, una miqueta el desencís que va patir l'equip la setmana passada al Camp d'Esports de Lleida, en un partit, deia ell, molt semblant en quant a ganes, en quant a intensitat, en quant a controlar fins i tot l'enfrontament, però que llavors va ser per marxar de 8 de casa seva, concretament de la capital del Segrià. Això sí, diu que després d'aquell desencís, d'aquella decepció, doncs el premi a la bona dinàmica de l'equip arribava doncs una setmana més tard.
A Lleida, doncs, amb la mala llet aquesta, no, haver fet un molt bon partit, haver sigut superior a Lleida i no portar-te ni un punt, no? Però bueno, al final de tot s'aprèn, no? Vam saber que allí en un minut fatídic se'ns va anar el partit i bueno, aquesta vegada doncs, hem aconseguit empatar, però no hem tingut aquests 3 minuts sense pogut parar en aquell moment el partit i bueno, i crec que la segona part sí que hem sigut molt, molt, molt superiors i hem aconseguit emportar-nos el partit.
De 10, deia Òscar Rubio, que va jugar ahir al Centre d'Esports, i la veritat és que llegint els comentaris a través de Twitter de tots els aficionats, ahir el Sabadell en joc també molt en la línia del que comentava ara l'Òscar Rubio. I a l'altra banda, com dèiem, l'Àngel Martínez, migcampista, un dels intocables d'aquesta temporada, ho ha jugat tot amb Roberto i amb Aleix Coc, són els tres que continuen sense haver-se perdut ni un sol minut del que portem de Lliga. Què deia el gironí al voltant del partit d'ahir, de les sensacions d'aquest tram que porta el Centre d'Esports de bon rendiment, de bon joc a la Lliga?
Doncs començant per aquestes bones sensacions del bon partit que va fer ahir l'equip, com dèiem, en línia generals, pel que va ser durant moltes setmanes en absència de Miguel Capità d'aquest Centre d'Esports, com a mínim en el camp, o és també un dels capitans dintre del que és el propi vestidor, volia destacar el partit tan complet que va fer l'equip i insistia ell, lo bé que havia estat el Sabadell, tot lo correcte que havia estat el conjunt de Toni Saligrat i aquest partit rodonet que li havia sortit al conjunt arlequinat, amb victòria inclosa aquesta vegada.
En tot moment hem estat ben posats al camp, amb molt d'equilibri, molta vigilància defensiva, perquè sabíem que, bueno, que si no el deixaven córrer tindríem molt, molt a favor, i crec que tots els jugadors, el que han començat, el que han sortit després, han estat impecables amb concentració, amb posicionament, i això és el que s'ha provat a la victòria.
I a tot això hi havia un punt de, no diré neguit ni preocupació, però sí que és veritat que després de 7 jornades seguides sense haver perdut, la derrota a Lleida el que feia era que, clar, aquí s'obria un altre escenari. Algú podia llegir-ho com 3 partits seguits sense guanyar, a veure si ara encadenarem una dinàmica negativa després d'una de positiva. Eren claus aquests compromisos, començant per la revàlida, com vam rebatejar nosaltres aquest partit contra l'Hèrcules, per allò de ser contra un colíder de la part alta, més encara com va anar la cosa a la jornada, que tots van jugar abans que el Centre d'Esports, i per tant sortia ja amb aquest punt d'avantatge o de pressió de saber què havien fet ja. I vaja, la dinàmica positiva deixem de moment amb un parèntesi, la derrota a Lleida en un petit contratemps, en un duel inesperat, sobretot perquè per joc tampoc vas mereixer tornar de 8 del Segrià, i la dinàmica continua tal qual la teníem fa 2-3 setmanes.
Sí, ho comentaves al principi, no? Una miqueta aquest Sabadell de saber-se refer i de no tenir marge ahir, entre cometes, de maniobra. Tant de bo tots els marges de maniobra que tinguéssim fos per estar, sí, per no perdre el tren dels de dalt.
Serien 11 punts ja,
sí,
pel primer.
Evidentment, sí, per això, però que si el teu objectiu, com és aquesta temporada, és estar en aquesta guerra fins al final, és evident que hi era un partit clau, perquè, com dius, no havien fallat cap dels 3 que havien jugat ja de la part alta. És a dir, no havia fallat el Lleida, líder, no havia fallat el Villarreal, que s'havia tornat a enganxar, i no havia fallat pel matí l'Atlètic Balears. Per tant, el Sabell no tenia tampoc massa marge de maniobra, a més sent un duel directe respecte a aquest quart classificat, que és ara l'Hèrcules d'Alacant. Amb tot això, doncs la ràpida reacció, com dius, que ha tingut l'equip després de l'ensopegada de Lleida de la setmana passada, davant l'exigència un altre cop d'un dels gallets de la categoria, d'un dels ossos que hi ha aquest any en aquest grup 3 de la segona divisió B, i destaca, en aquest cas, Àngel Martínez, precisament aquesta circumstància, aquest gir, i a l'haver aconseguit aquesta vegada sí confirmar amb victòria, amb resultat, el partit, com dèiem, una vegada més, globalment parlant, de notable alt.
Portem ja partits estan bé, i bueno, les errades aquestes a pilota parada ens han penalitzat, i avui hem tingut una oportunitat, no? Jo crec que quan ens han empatat hem tingut l'oportunitat de canviar el lloc que no vam poder canviar la setmana passada, i jo crec que l'equip l'ha fet molt bé, hem guanyat a un gran rival, i crec que podem estar molt contents.
Aquest punt de ràbia que tenia ahir la plantilla a l'hora de treure's l'espina de la setmana anterior a Lleida i l'oportunitat que van aprofitar per ensortir-se'n. I a tot això, pensant en el futur, Castellón aquesta setmana, penúltim classificat, per moments era el CUE, però per diferència de gols al final amb la derrota del Peralada, precisament contra el Lleida Esportiu, doncs és l'equip xampanyer amb un partit menys, però és qui tanca la classificació. Però vaja, empatat amb el CUE, el rival d'aquesta setmana, el Club Deportivo Castellón, després Alcoyano i Egea, els dos empatats a punts, només un per sobre del play-out. Classificació en mà, podríem pensar que un calendari propici. És veritat que el Sabadell, en segons quines èpoques, això era sinònim gairebé de posar-se a tremolar. Aquesta temporada ha anat complint més o menys. En recordo el tram de competició contra l'Atlético Levante, contra Teruel, etc., que a casa va començar a carburar molt bé el Centre d'Esport Sabadell. Sergi Garcés, es refia o no es refia d'aquest calendari?
No, jo sobretot no me refio a curt termini del Castellón. O sigui, és un equip que a mi em continua generant molts dubtes. Setmana rere setmana ens exclamem de com pot ser que no acabi de treure resultats. És cert que venia de guanyar, i a més amb contundència, l'Alcoyano, en la que és la seva única victòria en 15 jornades. Hem de recordar que els números són una victòria, 10 empats i 4 derrotes, però és que, clar, a casa seva només ha perdut un partit. Per tant, alguna cosa tindrà Castalia, més enllà de l'ambient i més enllà de lo poc regular en positiu que està sent el seu equip, doncs alguna dificultat hi haurà, i el Sabell tindrà aquest punt de dificultat precisament de jugar en el camp, que ara com ara més gent aplega en un partit de segona B del grup tercer, que omple pràcticament les graderies del Nou Castalia setmana rere setmana, o cada 15 dies, que és quan juga el conjunt de Guti, David Gutiérrez, i veurem quina reacció o quina capacitat té el Sabell de sobreposar-se a aquest ambient de futbol, que diuen els futbolistes allò sempre de com ens agrada sentir. Doncs tindran oportunitat de luxe, segurament millor impossible l'escenari per reivindicar aquesta capacitat de futbolista que aquest diumenge, en un horari, tot s'ha de dir,
un pèl estrany.
Sí, ho dèiem ahir amb el Pau, costa, eh?
Aquest quart d'hora que s'han inventat aquí els amics de Castelló, que no l'acabo d'entendre, però bé, un quart de sis, doncs ens haurem d'adaptar tots a aquest horari diferent.
Si algú arriba a l'hora normal, haurà d'esperar un quart d'hora més. Si algú va directament al partit i enganxa la retransmissió a les 5, no escoltarà el xulet inicial, sinó 15 minutets més de prèvia. Per tant, així una cosa ben estranya. Caurà una Roset, no?, a Castelló o no?
Veurem. De moment anem a veure com fem la logística del viatge.
Tenim 5 dies per negociar. Gràcies, Sergi Garcés. Fins ara. Publicitat, i a la tornada hem de parlar encara una mica més del grup 3 de segona divisió B. Avui tenim suite de bronze, parlant de dos equips que estan, si fa no fa, a l'alçada del centre d'esports.
El Nadal és per compartir sorpreses i, sobretot, per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrade Shar Toys. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrade Shar Toys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Shar Toys per a mòbil, t'ho durem a casa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
El Nadal és per compartir sorpreses i, sobretot, per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrade Shar Toys. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrade Shar Toys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Shar Toys per a mòbil, t'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Suite de bronze.
Com és habitual, els dilluns aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, 2:45 de 3 de la tarda. Anem a donar-li un cop d'ull al grup 3 de segona divisió B. Per exemple, com dèiem ara amb el Sergi Garcés, a la part alta de la classificació els de dalt no afluixen. Dels 4, 3 van guanyar, Lleida Esportiu, Atlètic Balears i Villarreal B. I l'únic que no ho va fer, n'hem parlat de sobres, l'Hèrcules, ahir a la nova Creu Alta. Però els perseguidors també han fet la feina aquesta setmana, no només al Sabadell amb aquesta victòria, també al Cornellà, que es va imposar per 1-2 al Clariano d'Ontinyent amb els gols de Jaume Pasqual i de Borja. Els de Xavi Calm, després de passar per un mal moment, s'han refet i estan empatats a punts amb el Sabadell just a les portes de la promoció. Per a Baraix, els verds són cinquens, el Sabadell sisè. Grada 3, David Riol, explica'ns quines són les claus de la revifada d'aquest Cornellà.
Bona tarda, Adri. Important la victòria del Cornellà al Clariano, perquè més enllà de servir per aconseguir 3 punts a domicili, confirma una bona dinàmica de resultats dels homes de Xavi Calm, i és que porten 3 victòries en els últims 4 partits. Això els ha permès col·locar-se a cinquens, amb 22 punts a 5 punts de les places de promoció, i per tant s'encaren aquestes places de privilegi a les que intentaran arribar i per tractar a final de temporada de repetir el que van aconseguir l'any passat, que va ser jugar al play-off d'ascens a segona divisió A. La clau estan sent els gols, i és que l'equip de Xavi Calm porta 10 gols en els últims 6 partits de Lliga, en els quals en tots ells ha marcat com a mínim un, i sobretot això està sent així gràcies als davanters, i és que els davanters en les 10 primeres jornades no havien aconseguit cap gol, parlem de davanters referència, i en canvi en aquests últims partits tant Jaume Pascual com Carlos Esteve porten 2 gols cadascun, tots dos amb gols decisius per a sumar aquests punts tan importants, i per tant l'equip de Xavi Calm ho està agraint, i bé, s'encara a aquestes places de promoció, com dèiem, i veurem com afronta els següents partits.
Gràcies, David. 22 punts pel Cornellà, també pel Sabadell, amb 21 just darrere el Barça B. I vuitè és l'Olot, amb 19, després de salvar sobre la botzina els mobles ahir, amb un puntet a casa contra l'Alcoyano, amb gol al temps afegit d'un exarlequinat com Héctor Simón des del punt de penal. D'un David a l'altre, aquest és el comentari que ens ha deixat avui el David Planella, de Ràdio Olot, sobre el moment que travessa l'equip garrotxí.
Després de 15 jornades a Olot, la conclusió és molt clara. L'equip pot competir i pot guanyar contra qualsevol, una sensació que no es tenia les últimes temporades. Aquest any ho ha demostrat amb victòries de prestigi a fora de casa, sobretot com ara la de fa 4 jornades al camp del Villarreal B. Era l'aleshores líder de la competició, portava una ratxa important de partits sense perdre i l'Olot el va tombar, a més, jugant bé a futbol. Amb una línia de 3 defenses a darrere, amb 2 carrilers molt ofensius, amb un pivot amb 2 tocadors que quan funcionen l'equip també rutlla, són Pedro i Héctor Simón, i a davant amb un davanter que és el pitxitxi de l'equip, Marc Mas, i amb un complement que pot ser de mobilitat, Alfredo o Xumetra, o que pot ser més de referència, com Cosme o com Marc Nierga. És un sistema de joc, aquest 3-5-2, que explica la bona trajectòria aquesta temporada de l'Olot, perquè els jugadors ja el tenen molt ben interioritzat. Parlàvem de Nierga, que ahir contra l'Alcoyà va ser clau, va sortir la segona meitat i va provocar el penal que al final va fer que l'Olot salvés un punt contra el conjunt del Coi, que s'havia avançat en el marcador. Segurament la signatura pendent d'aquest Olot són els partits a casa. Ahir tampoc no es va poder guanyar, es va salvar aquest punt, i dels 8 partits que s'han disputat, només una sola victòria. Això sí, 4-0 contra el Badalona, però al final ja diuen que val més guanyar 4 partits 1-0 que un dia 4-0. I entre l'ambient sobrevola aquella pregunta, que diu que si l'Olot estigués més bé a casa, on podria arribar?
Doncs bona pregunta, la que fa el David Planella des de Ràdio Olot. De moment a la part mitja alta l'Olot, depenent de com vagi la setmana, però aquí hi ha un parell de punts, 3 del centre d'esports en funció de com vagin les setmanes. Tot això pel que fa a la part alta, com dèiem abans, manté els 5 punts de distància al Sabadell per sota del play-off. Si mirem la baixa, cué al Peralada amb 13 punts, però un partit menys, amb els mateixos, el pròxim rival dels arlequinats, el Castellón, penúltim, també amb 13 punts per diferència de gols, 14 pel València Mestalla, 15 al Teruel, aquests 4 en descens directe, el play-out amb 16, l'Ebro, i fora de perill, el Collano, Ontinyent, Egea i Atlético Levante amb 17.
Hola, bon dia, soc Borja Burgos, entrenador de l'Escola Pia, i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell. No us ho perdeu.
Dos quarts i mig per sobre de la... Dos quarts i mig de tres, volíem dir. Deixem el futbol de segona divisió B, grup 3. Anem a parlar de primera catalana i del Sabadell Nord, que segueix a la part alta de primera catalana gràcies al seu triomf per 0-1 per la mínima al camp del Vic, sabent resistir amb un marcador favorable i segurament patint, encaixant moltes més ocasions que no pas en d'altres partits, però aquest cop van saber defensar-se els arlequinats per sumar 3 punts més que valuosos. Un solitari gol d'Adri Penya va servir als de Can Uriac per sumar aquests 3 punts que els acosten encara més a la permanència. Quico Díaz, el tècnic del Sabadell Nord, es felicita perquè ja han fet la meitat del camí que han de fer per salvar-se en el primer any a la categoria.
Haciendo números y cábalas como las que creemos que serán a final de temporada, a la salvación anda entre 44, 47, 48 y la verdad que nosotros actualmente con 22 puntos y a falta de 3 jornadas todavía para que acabe la primera vuelta, intentaremos llegar a esa media, ¿no? De 26, intentaremos llegar a 25, 26 puntos de tal forma que luego en la segunda vuelta, sumando los mismos que sumáramos la primera vuelta, pudiéramos salvarnos.
De fet, el tècnic sabadellenc reconeix que no s'esperaven viure tan còmodament en aquesta primera temporada del Sabadell Nord a la categoria. De moment, el rendiment està sent altíssim, empatats a punts a hores d'ara amb el quart classificat. Tota una grata sorpresa, segons Quico Díaz.
a esta altura de temporada, cuando en julio cogimos el calendario, no nos pensábamos que íbamos a llegar ahora en la jornada 14 teniendo 22 puntos y estando a una distancia un poco prudencial, ¿no?, de la zona de abajo. No nos lo imaginábamos, pero bueno, si estamos ahí porque el equipo realmente se lo está mereciendo, lo está trabajando y nadie nos ha regalado nada hasta ahora.
Els de Can Oriac, a més, no estan notant en absolut l'allau de baixes que han patit les últimes setmanes. En l'últim partit a Vic dissabte, el porter habitual, Yuri Granado, tampoc va jugar per malaltia i fins a 4 jugadors del juvenil van completar la convocatòria. L'entrenador del Sabadell Nord remarca, diu, el gen competitiu dels seus jugadors que fa que no estiguin patint per tantes absències.
Esta es la grandeza que tiene esta plantilla y esta es la grandeza que tiene este vestuario, ¿no? Que... Así como otros equipos no tienen fondo de armario, yo estoy muy tranquilo por la forma que tienen los chicos de trabajar y de actuar. Sí que es verdad que no es lo mismo llegar martes, jueves y viernes y verte entrenando con 12, 13 jugadores que pudiendo tener los 20, ¿no? Ahora con el parón que viene ahora nos irá de perlas porque ya recuperaremos 4 o 5 jugadores y a la vuelta de este parón me imagino que ya podremos tener 18 o 19 jugadores, que es lo que realmente queremos.
El descans d'aquesta setmana, per tant, beneficiarà els de Quico Díaz per recuperar efectius de cara al següent compromís. Serà a casa d'aquí a un parell de setmanes contra la Guineueta. I tanquem el bloc dedicat al món del futbol amb el Mercantil, que ha sumat un punt més a la Lliga Nacional Juvenil. Els blaugranes segueixen novens amb 19 punts després del 0-0 d'ahir contra el Cornellà B a casa. Amb aquesta jornada ja són 3 de consecutives sense guanyar, amb 2 punts dels últims 9 possibles. Malgrat tot, Carlos López, el tècnic mercantilista, dona per bo l'empat sense gols d'ahir.
Sempre que puntuem a Lliga Nacional és important i és bo perquè la dificultat és màxima i està tot molt igualat. Sí que és veritat que el Cornellà crec que mereix tenir més punts dels que té, perquè és un equip que juga molt bé, que és molt dinàmic. De fet, la primera part crec que han sigut superiors a nosaltres. I, bueno, al final sí que hem recuperat coses com la porteria 0, que era important. L'equip ha competit bé, en fases millor, en fases pitjor, però hem estat sempre sencers. I mira, i al final de la segona part crec que s'ha equivocat tot i inclús crec que per ocasions clares potser les hem tingut nosaltres.
Doncs per ocasions, diu Carlos López, que van tenir alguna que altra per poder guanyar, fins i tot més que el Cornellà B, però, sobretot, tot i tenir aquestes opcions, l'entrenador Gracienc també admet que si algun equip va ser superior per joc, aquest va ser el juvenil B del Cornellà.
La primera part crec que el Cornellà ha sigut millor, sobretot a nivell de tenir pilota, ens han dominat molt el nostre camp, no aconseguim sortir amb les transicions amb claretat, i bueno, després sí que és veritat que la segona part ja s'ha equiparat tot, ha estat superigualat, però sí que és veritat que aquesta empenta que nosaltres tenim doncs ens ha fet tenir 3 ocasions molt clares de gol. Ells sí que també en tenen una molt clara. I, bueno, al final, ja et dic, jo crec que l'empat és just per l'obís, però sí que és veritat que et queda aquest gustet amarg de dir, hòstia, és que les 3 ocasions de la segona part han sigut nostres i, bueno, no, avui no hem estat encertats.
La Lliga Nacional Juvenil també s'atura pel pont, com en el cas del Sabadell Nord. Carlos López està convençut que també els anirà bé al Mercantil per recuperar efectius després d'aquest 0-0 d'ahir al migdia a Raona Marinals contra el Cornellà B.
El Nadal és per compartir sorpreses i, sobretot, per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartoys per a mòbil, t'ho durem a casa.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i als contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Els teus desplaçaments per la ciutat més còmodes i ràpids amb els autobusos de la TUS.
Viatge relaxada, viatge tranquil. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Take your mark. Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada per rematar el programa amb tot el bloc poliesportiu, començant per waterpolo, perquè l'Estalpul Natació Sabadell segueix negat en els derbis de la fase regular de la Lliga Premat de waterpolo contra el Terrassa. Dissabte hi havia duel masculí comarcal a Canllong i per sisena temporada consecutiva el conjunt agarenc es va endur un resultat positiu de la piscina del club. El cert, però, és que els homes de Quim Colet van tenir la victòria a les seves mans. Amb 3-6 en el marcador a l'inici de la segona part, els nedadors van encadenar segurament el seu millor tram de la temporada amb un parcial de 5-0 a favor. L'Estalpul tenia la victòria a tocar, però a 2 minuts i mig s'origina una picabaralla amb 2 expulsats que acaba donant aire al Terrassa. Del 8-6 es passa el 8-8 en un 3-0. El club falla una acció d'home de més i en una alta superioritat, a només 3,7 segons pel final, Bernat Sanahuja va fer el 8-9 definitiu. Un cop dur pel Natació Sabadell, que encara té l'assignatura pendent aquesta temporada de sumar una victòria contra un rival a priori de nivell similar, tot i que el Terrassa arribés com a segon classificat. L'MVP del partit va ser Sergi Cabanes, autor de 3 gols, i aquesta era la conversa que mantenia només acabar el partit amb el Pau Vituri.
Estem amb un dels jugadors més destacats al Sabadell en el derbi d'avui contra el Terrassa, amb el Sergi Cabanes. No fa cara molt content, evidentment, tot i els 3 gols. Sergi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bueno, no sé.
Ho dèiem, no estaves molt content, evidentment, la teva actuació al tercer quart especialment ha estat molt bona, però aquella sensació que l'equip avui se li ha escapat una ocasió boníssima d'endur-se el derbi.
Sí, sembla que no ens hem cregut i és una pena perquè la qualitat està aquí. S'ha mostrat que quan som intents en defensa i les coses... quan som intents en defensa les coses surten davant. I no cal buscar moltes més raons, o sigui, s'ha lluitat i, bueno, no ha passat.
Sensació una mica també que s'ha caigut en els últims minuts, allò quedant 2 minuts, al final 3 expulsions, guanyant 8-6, allò li ha vingut de les mil meravelles del Terrassa, aquella sensació que s'ha caigut una mica en el parany, a la trampa del Terrassa?
Sí, el equip, jo crec que després d'aquesta trifulca, per dir-ho així, l'equip s'ha descomposat una mica, s'ha perdut la concentració i aquesta intensitat que havíem marcat per posar-nos 8-6, i això ho han aprofitat ells. Són molt especialistes, no em refereixo a especialistes de baralla, sinó especialistes d'aprofitar el moment i d'aprofitar les oportunitats que tenen, i nosaltres, al contrari, no hem sabut aprofitar.
Queda aquella espina, no?, en aquest inici de primera volta, encara no, d'haver estat molt a prop en molts partits, però encara falta, resisteix aquesta victòria contra un rival directe. Suposo que teniu ganes.
Sí, tenim moltes ganes. El problema és que aquestes ganes es transformin en ansietat, que a vegades en algunes parts del partit on s'ha vist que hi ha jugadors que tiren d'individualitats, i és aquesta ansietat, però jo crec que si seguim treballant i seguim fent el que estem fent ara, les coses sortiran. Al final l'esport és així, si tu treballes dur i treballes intens, tindràs recompensa.
Anem a mirar-li una mica el cantó positiu de la pel·lícula. Sé que és complicat allò després de la derrota, però després del 3-6 l'equip ha encadenat 5 gols consecutius, s'ha posat amb un 8-6. No sé si dir que ha estat un dels millors trams del Sabadell de la temporada, allò recordant fins i tot el Sabadell de la temporada, de les temporades anteriors.
Sí, hem trobat un... ha sigut... jo crec que no, el 3-6 ha sigut un punt d'inflexió per nosaltres, és a dir, allà hem dit, vale, no ens poden... o sigui, s'ha anat a mostrar aquesta gana que teníem, de que quan els partits anaven malament, anàvem tirant, no sortien les coses, però seguíem tirant. Abans el que ens passava era que no sortien les coses i ja sabíem de tirar. I ara, doncs, s'ha vist que amb aquests 5 gols s'ha tornat a veure aquesta espinilla que teníem abans, aquesta intensitat, i només dir que ojalà puguem mantenir-ho tot el partit.
Faig ja l'última, Sergi. Evidentment el calendari ha estat molt dur en aquest inici de temporada, ara tornar a fer pujada amb el Mataró i el Terrassa, partits que s'han perdut per un gol. Per acabar el 2018, si més no, hi ha dos partits, allò de, ni que sigui per sumar minuts, tenir sensacions, cada vegada està més acoplat al sistema del Quim, Etxell, de Navarra. Teniu aquesta sensació de voler acabar el 2018 amb bona nota, seguir creixent com a equip?
I tant, o sigui, jo crec que l'equip s'ha donat compte de que si es treballa durant tota la setmana, si es fan bé les coses, al final surten els resultats. S'ha vist contra Mataró i s'ha vist contra Terrassa. I aquests dos partits, òbviament, no ens podem relaxar perquè també són equips que necessiten punts. Segur que l'Etxeide està pensant en passar-nos, en la barra està pensant que no ens atrapem, o sigui, tots aquests equips tenen i oloren la sang, d'aquest moment pèssim que estem passant. Però sí que és cert que aprofitarem aquests partits per acabar d'afiançar i començar la segona volta amb el millor escenari possible.
Doncs Sergi, a recuperar-se d'aquesta derrota, felicitats també per tota la guerra que heu donat en el dia d'avui, i segur que arribaran també els resultats.
Moltes gràcies.
La conversa que mantenia amb el Sergi Cabanes. Del Pau, Vitoria amb 5 derrotes en 9 partits, a la natació Sabadell cau a la 8a posició, l'última que dona accés a la Copa del Rei. Els de Quim Colet tindran ara una setmana de descans abans de visitar la piscina de l'Etxell de Tinerfeny, el penúltim partit del 2018.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I pel que fa al tennis, dissabte es va tancar les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856, una nova edició del Campionat de Catalunya Absolut per equips. Al final, el Club Tennis Barcino es va imposar en els dos quadres, tant en el masculí com en el femení. En totes dues eliminatòries, els barcelonins es van imposar al seu gran rival, també de la ciutat comtal, com és el Real Club Tennis Barcelona. Ens fa un resum del torneig en clau local el nostre company, el Marc Pijuan.
Barcino campió és sinònim, per tant, d'un campionat sense grans sorpreses. Els dos conjunts més forts són els que van lluitar pel títol final. Ara bé, l'equip anfitrió masculí va estar a punt de donar la sorpresa a les semifinals davant el favorit i finalment campió, el Barcino. Els de Bruno Barrientos van forçar els dobles, assolint així l'objectiu marcat pel director esportiu de l'entitat sabadellenca. Barrientos admet la satisfacció pel gran paper dels seus jugadors.
Molt content, a més, els jugadors pensaven igual, no?, que podia arribar als dobles amb el Barcino, que nosaltres ja vèiem que seria el campió per l'equip que portava, no?, pel nivell dels jugadors. Poder forçar uns dobles, pues ja era molt per nosaltres, no? I després, bueno, que després anaven guanyant un dobles i l'altre, bueno, se'ns va escapar una miqueta, i després, pues, bueno, la millor qualitat dels jugadors del Barcino en aquell moment, pues, bueno, és el que va al final... la balança va anar cap a ells, no?
En categoria femenina, les jugadores del Cercle van perdre els quarts de final del derbi contra el Tenis Sabadell. Tot i això, Barrientos posa un notable a l'actuació dels seus tenistes en aquest torneig.
De notable, tant el masculí com el femení. Al final, bueno, el femení es va escapar un partit que es pot perdre, que el vam guanyar amb el campionat d'Espanya. Les mateixes jugadores van jugar en contra i aleshores va guanyar la jugadora del Cercle, però també va ser un partit molt disputat. I, bueno, a vegades depèn d'això, no? Un partit molt disputat, se'n va escapar i al final el Tenis Sabadell portava una jugadora top. no? Que era superior a totes les jugadores, no? I aquí també va estar la diferència, no?
El paper dels dos equips del tennis Sabadell també va ser l'esperat. Les de Yolanda Clemot van superar el cercle als quarts de final del quadre gràcies sobretot a la gran actuació de Renata Zarazúa. A semifinals, però, no van poder fer res contra el tennis Barcelona. Els nois també van caure de manera clara 0-5 contra l'equip barceloní, això sí, als quarts. Malgrat tot, Clemot, directora esportiva del tennis Sabadell, posa bona nota als seus dos conjunts.
Aquesta temporada ha estat positiu en general, el que passa que els nois van tenir la mala sort de topar-se a primera ronda amb el tennis Barcelona, que són intocables, tant el Barcelona com el Barcino, ja ho hem comentat altres vegades, i no van tenir cap mena d'opció. Van jugar nanos joves i que tenien moltes ganes i els hi va anar bé. I a nivell de noies jo crec que està força bé perquè hem tornat a fer semifinals i la mar de bé, la veritat és que la valoració a nivell general és positiu.
Aquesta era la segona edició del campionat que acollia el cercle. 12 equips van participar al torneig, 7 de masculins i 5 de femenins. No es van completar així els 8 equips per cada categoria que correspondria. A més, un any més, la diferència entre el Barcino i el Barcelona respecte a la resta d'equips va ser abismal. La competència entre tots dos conjunts barcelonins, que per un campionat com aquest tenen un pressupost molt més elevat que la resta d'equips, fa que a dia d'avui es faci difícil competir contra ells. Tant Bruno Barrientos com Yolanda Clemot aposten per un canvi de format, un nou campionat que permeti a d'altres equips participar-hi i així fer-lo més competitiu. Clemot creu que l'actual format no ajuda a fer créixer aquest campionat de Catalunya.
I es van comprometre una mica a intentar que aquest any fos una mica diferent, intentar que hi hagués una fase prèvia de molts més equips que parlarien amb els clubs per intentar fomentar molt el campionat de Catalunya. I bueno, nosaltres ens hem inscrit igual, hem complert igual i hem vist que és exactament igual que la temporada passada. O sigui, la temporada passada em sembla que eren 6 femenins i 7 masculins, aquesta temporada 7 i 5. Sí que hem reduït una miqueta encara.
Veurem què passa l'any vinent, si el cercle torna a ser seu del campionat i si la Federació Catalana decideix canviar el reglament i repensar un torneig que en l'edició d'enguany, recordem, s'ha endut el tennis Barcino tant en categoria masculina com en la femenina.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I en el tram final de programa parlem d'handbol i de l'Oar Gràcia, que s'està guanyant a pols l'etiqueta d'equip Matagegants. A la primera nacional d'handbol fa aproximadament un mes ja va tombar a domicili el fins llavors líder de la categoria, el Sant Esteve Sarrovires. El cap de setmana passat, si recordeu, en el derbi davant del Sant Quirze va empatar in extremis al carrer Bocaccio contra un equip que també arribava en primera posició i per acabar-ho de rematar dissabte es va imposar a la pista del tercer classificat, del Balonmano La Roca, i el cert és que els de Gerard Gomis i Cesc Borrell ho van fer a més amb certa claredat per 21-26, 5 gols de diferència. Els verdiblancs es van escapar a partir de l'empat, a 4 en el marcador, i van arribar a gaudir d'una diferència de fins a 7 gols. Bona renda, per tant, pel conjunt graciec. Tot i el ruix final del conjunt roquerol, l'Oar va saber gestionar el seu avantatge per sumar la segona victòria a domicili de forma consecutiva. Un triomf treballat, podríem dir, com ha reconegut el graciec Dani Peiró.
Tot i en guanyar de 5, els últims minuts estàvem tots patint, també. No va ser un partit fàcil, no vam anar sobrats durant tot el partit i si vam guanyar va ser gràcies a la nostra motivació i no baixar els braços en cap moment, perquè la veritat és que la Roca, com tu has dit, és un rival que és molt difícil guanyar i més a la seva pista.
Un Dani Peiró que compleix la seva segona temporada a l'Oar i que dissabte va ser sens dubte l'MVP del partit amb un total d'11 gols. Peiró, ara ho escoltareu, tira d'humor per referir-se a la seva actuació individual.
No sé què va passar, hauria trepitjat una caca abans d'arribar al pavelló o no sé ben bé el què, però la sort estava a la meva banda. Tot el que vaig xutar gairebé va entrar, vulguis o no, tocant a la barrera, sortint rebotat, però mira, al final un gol és un gol i al final van ser 11.
No sé si al final va rentar o no la sabatilla, però el cert és que va estar molt encertat el Dani Peiró. Una de les claus del bon moment de l'Oar, que ha sumat 5 dels últims 6 punts en joc, és el fet d'haver recuperat a homes que tenien problemes físics, com el capità, com Bernat Correro o Pol Torres. Peiró considera que quan estiguin al 100%, la versió que es veurà encara serà millor.
Encara el nostre capità i el Pol Torres són dos grans baixes que encara no s'han acabat de recuperar. Tenim el capità amb el turmell tocadet i el Pol que encara s'està recuperant de la lesió de creuat i són dos jugadors vitals a la primera línia del nostre equip i, bueno, a poc a poc. La veritat és que jo crec que la segona volta, quan tots els nostres jugadors estiguin ja recuperats i amb totes les ganes possibles, jo crec que donarem la campanada.
Amb aquest triomf, l'Obert Gràcia s'enfila ja a la setena posició, amb 11 punts abans de tancar el carrer Bocaccio, el seu Tourmalet particular contra un Joventut Handbol Mataró, que és cinquè i que, això sí, va perdre el seu compromís del passat cap de setmana contra el Sant Esteve Sesrovires. Un minut i les 3, demà a l'Hotel Suís us descobrirem quin sobrenom li ha posat el vestidor del Sabadell, Antonio Domínguez. També tindrem bàsquet amb el triomf de la Pia per frenar un mes i mig de derrotes a Copa Catalunya o una estadística curiosa del Global Bàsquet. Han guanyat tots els partits fora de casa de moment en el que portem de temporada. Han perdut tots els que han disputat a casa al Pavelló del Nord. Això serà d'aquí a 23 hores. Demà a les 2 puntuals a la cita amb l'Esport de Sabadell aquí a Ràdio Sabadell 94.6 de l'FM o radiosabadell.fm. Una abraçada des del control de so de la Rocío García. Nosaltres, com diem, ens tornem a posar demà, però l'antena continua aquí a Ràdio Sabadell i, si no, arroba Ràdio Sabadell a través de Twitter, Instagram i també Facebook. Que vagi bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.